Bon dia, dimarts 6 de novembre, 9 minuts de les 11 del matí.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Salutacions a hores d'ara des de l'estudi de l'emissora, l'antic hospital. Comencem un nou capítol d'aquest magazín diari de la Conca de Barberà de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Des d'ara comencem fins a les 12. Us estarem acompanyant al 107.4 i esplugafmradio.cat. Com sempre, amb la mirada centrada en l'actualitat. Avui també entrevistes, música i altres espais en aquest magazín diari que cada setmana, cada dia encetem en aquest espai de l'Espluga FM Ràdio en directe per fer-vos passar una bona estona, però sobretot per explicar-vos tot el que passa al nostre entorn, a la Conca de Barberà, l'actualitat i les iniciatives del territori que avui també exposem en un capítol nou de la Conca al dia, avui de dimarts.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Com és habitual en el format del programa, començarem amb les notícies d'aquest 6 de novembre, però avui també parlarem amb l'alcalde de Solivella, Enric Capdevila, sobre l'inici de les obres de la carretera C14 que van començar la setmana passada. En aquest tram de 7,4 quilòmetres al seu pas per Solivella explicarem l'impacte d'aquestes millores i també doncs, els projectes en terreny d'infraestructures del municipi. Això serà en el programa d'avui. També, entre d'altres, coneixerem algunes de les iniciatives del territori, actes d'aquesta setmana a la Conca de Barberà i també l'espai musical de la Conca al dia. Això fins les 12, aquí a l'Espluga FM Ràdio.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Ara el que fem és repassar els titulars de la jornada d'avui, notícies d'aquest dimarts 6 de novembre.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
L'atur es redueix a la Conca de Barberà un 0,71%. En un any han sortit noves dades. Aquest mes d'octubre, 776 persones registrades als serveis d'ocupació. Avui començarem destacant aquestes xifres, però també explicarem que l'escriptor Luis Guaitisolo ha rebut el Premi Internacional Carlos Fuentes de la Creació Literària de Mèxic. Avui n'explicarem tots els detalls. També repassarem alguns dels premis i distincions que reconeix la Guia dels Vins de Catalunya del 2019 i que puntua favorablement alguns dels vins de la Conca de Barberà amb reconeixements dins de les varietats autòctones de cada territori. Avui explicarem també aquests reconeixements que es van donar a conèixer en la jornada d'ahir. D'altra banda, una trentena d'experts exposaran al Museu de la Vida Rural els seus estudis sobre les muntanyes de Prades i el Bosc de Poblet seran el marc de les cinquenes jornades del Bosc de Poblet i les muntanyes de Prades que impulsa el paratge de Poblet, també en col·laboració amb altres entitats i associacions, i que aquesta vegada canviarà d'escenari, serà el 16 i 17 de novembre al Museu de la Vida Rural. A més, en la jornada d'avui també ens interessarem per propostes d'aquests dies a la Conca de Barberà, titulars que avui complementarem al llarg d'aquesta jornada en conversa amb l'alcalde de Solivella, Enric Capdevila, sobre les obres de construcció d'aquesta millora de la carretera C14 al seu pas per aquest municipi de la Conca de Barberà. Aquests són els titulars d'avui, dimarts 6 de novembre. I arribats a aquest instant, 15 minuts de les 11 del matí, moment per conèixer la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Connectem amb el servei meteorològic Carme Farnell. Molt bon dia, endavant.
Bon dia. La borrasca que ens va anar creuant al llarg del dia d'ahir, o sobretot durant la segona meitat del dia, va deixar pluges i les més quantioses van caure cap a la zona de la Conca de Barberà, també en punts del Priorat, amb aquests 25, 30 litres o fins i tot aquests 35 litres que es van recollir a Blancafort. Avui s'espera una jornada més estable, encara mantenim, però, aquests núvols baixos, aquests plugims que podran anar caient durant aquesta primera meitat del dia, però, en canvi, de cara a la tarda ha de dominar més el sol, tot i que hi haurà restes de núvols. També cal dir que les temperatures màximes quedaran una miqueta més baixes que les d'ahir. També hem començat el dia amb un ambient més fresquet i el vent també s'ha de deixar notar, especialment als punts costaners. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme. Molt bon dia. La Conca de Barberà ha tancat el mes d'octubre amb una taxa d'atur del 7,88%, el que representen 776 persones registrades a l'atur. Respecte a l'any passat, aquesta xifra suposa una caiguda del 0,71%, i és que a l'octubre del 2017 la taxa d'atur registrada s'enfilava a la comarca fins al 8,59%, i llavors les persones registrades als serveis d'ocupació es situaven en les 849 persones. Si les dades es comparen amb el passat mes de setembre, també s'ha produït un lleuger descens, en aquest cas inferior, del 0,02%. Pel que fa als municipis que han tancat l'octubre amb una taxa d'atur més baixa és Blancafort, amb un 3,50%, seguit de Vallfogona de Riucorb, amb un 4,55%, i Vilanova de Prades, amb un 5,45%. Pel que fa al municipi amb més atur, aquest és Senan, amb un 23,8%. Savallà del Comtat té una taxa del 21,43% i Forès del 20%. En aspectes de percentatges, són més alts a causa de la població que és inferior, i per tant els percentatges tendeixen així a ser superiors quan es donen casos de persones aturades. En el cas de Montblanc, per exemple, la taxa d'atur és del 7,88%, però són 308 les persones aturades. Això representa un increment del 0,9%, 16 persones més inscrites a l'atur. Comparativament, pel que fa a la resta de comarques catalanes, entre les que tenen menys atur, la Conca de Barberà es situa a la desena posició. La que té una taxa d'atur més baixa és l'Alta Ribagorça, amb un 5,50%, seguida de la Cerdanya, amb un 5,95%, i el Pla de l'Estany, amb un 6,66%. A l'altre costat de la balança, les comarques catalanes amb més atur són el Baix Penedès, amb un 16,56%, el Montsià amb un 14,26% i l'Anoia amb el 13,46%. Pel que fa a la província, la Conca de Barberà és la segona comarca amb menys taxa d'atur del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Només la supera la Terra Alta, que situa el 6,81%. En canvi, la comarca de la demarcació amb més atur és el Baix Penedès, amb el 16,56%, el que són 7.311 persones. En aquest mes d'octubre, Catalunya ha tancat amb un total de 390.000 persones inscrites a les llistes de l'atur, i uns 3.254.000 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l'anterior, doncs, de prop de 24.000 persones, i 212.000 pel que fa, doncs, a Espanya. En el mes anterior, a Catalunya ha augmentat, però, en 10.800 les persones, un 2,9% més, un increment que es produeix en tots els sectors d'activitat econòmica, excepte en la construcció. A l'Espanya, l'atur ha incrementat en global un 1,6%, el que són 52.000 persones. Des de la PICMEC es valoren positivament aquestes dades, es destaca la dinàmica de reducció de l'atur i l'augment de l'afiliació en termes interanuals i també el menor augment del nombre de persones aturades de l'octubre en relació al setembre, que ara fa un any, malgrat l'increment habitual en aquest mes. Per la seva banda, però, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona assenyala que la població aturada creix marginalment envers el mateix període del 2017. Alhora, també es trenca una dinàmica progressiva i sostinguda de reducció de l'atur al tercer trimestre de cada exercici iniciat el 2014. S'afegeix des d'aquesta Confederació Empresarial de la província de Tarragona. Aquestes són, doncs, també les valoracions que fan d'aquestes xifres de l'atur, tancades ara en aquest mes d'octubre, dèiem, a la Conca de Barberà. Es redueix lleugerament un 0,71% si es compara amb el mateix període de l'any passat. Per tant, aquestes són les xifres. Avui començàvem l'informatiu explicant aquesta notícia. I l'escriptor Luis Goytisolo ha recollit aquest cap de setmana el Premi Carlos Fuentes a la creació literària en l'idioma espanyol 2018 a Mèxic, un reconegut reconeixement que ha fet entrega doncs, a aquest país de Sud-amèrica i, de fet, qui va entregar-lo va ser el president Enrique Peña Nieto, li va fer així entrega d'aquest reconeixement que valore la seva trajectòria i la seva mirada davant del món. En aquest cas, doncs, Luis Goytisolo recollia aquest reconeixement de doncs, aquest guardó que consisteix en un diploma, una escultura també feta per Vicente Rojo i un premi econòmic de $250,000 per la Fundació Santillana en aquest reconeixement a Mèxic, doncs, que suma en el llistat de guardons que ha rebut l'escriptor català al llarg de la seva trajectòria, des del 77 amb el Premi Ciutat de Barcelona, el 84 amb el Premi de la Crítica Narrativa, el 93 amb el Premi Nacional de Narrativa, el 2013 amb el Premi Nacional de les Lletres i també el 2013 el 41è Premi Anagrama d'Assaig. Ara se li suma aquest Premi Carlos Fuentes a la Creació Literària de Mèxic el 2018, un reconeixement que rep així aquest escriptor català nascut a Barcelona, però com saben, afincat a la nostra comarca, Luis Goytisolo, un reconeixement més a la seva trajectòria literària. Canviem de tema. El Museu de la Vida Rural de l'Espluga acollirà els dies 16 i 17 de novembre la cinquena edició de les Jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades, un simposi en què més d'una trentena de persones expertes presentaran els seus darrers estudis i investigacions al voltant d'aquest entorn natural. La trobada es celebra cada 4 anys per donar valor als estudis i oferir un espai per la divulgació, enguany canviant d'escenari en aquest espai del Museu de la Vida Rural, per bé que les darreres edicions havien estat al monestir de Poblet. L'entrada és gratuïta, però és necessària la inscripció prèvia que es pot fer a web del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. De fet, des de l'organització Laura Aluja ens destacava així la importància d'aquestes jornades.
Bé, doncs, per compartir el coneixement, no? Són uns estudis i unes investigacions que s'han fet doncs, aquests darrers anys i que si no hi ha l'espai doncs, com un simposi doncs, per donar-ho a conèixer, doncs, queden més desapercebuts. No? I d'aquesta manera, doncs, fent un simposi, fent una jornada, doncs, es donen a conèixer al públic i se sap doncs, què s'està fent aquí.
Les jornades enguany presentaran especial atenció al patrimoni de l'entorn natural coincidint amb l'any del turisme cultural. Com ha explicat Laura Aluja, des de l'organització, serà durant la tarda de dissabte quan la taula rodona centrarà la seva mirada en el turisme i el patrimoni de les muntanyes de Prades. Al llarg de les dues jornades, però, es parlarà també d'altres temes, d'història, micologia, fauna i flora, arbres vells i boscos madurs, geologia i canvis i actuacions en el medi. Aquests àmbits s'agruparan en forma de blocs, seran 7 i les xerrades s'aniran succeint durant el matí i la tarda d'aquests dies 16 i 17 de novembre. Les jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades estan organitzades pel Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, el Museu de la Vida Rural, la Fundació Carulla, el Monestir de Poblet, el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i al Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, però aquesta no serà l'única jornada que en les pròximes setmanes acollirà el Museu de la Vida Rural, perquè també aquest divendres serà amb la taula rodona al voltant de l'impacte que pot tenir el canvi climàtic en l'entorn rural.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Taula rodona aquest divendres al Museu de la Vida Rural, centrada en el canvi climàtic, però en l'impacte en les comarques de Tarragona. Això serà aquest divendres 9 de novembre al Museu de la Vida Rural. Diversos experts reflexionaran sobre l'afectació del canvi climàtic en una taula rodona, un debat que centrarà la seva mirada en els reptes i oportunitats que hauran d'afrontar les comarques de Tarragona, situant així l'àmbit rural en el centre de l'anàlisi. La proposta es celebrarà a 6:45 del vespre d'aquest divendres a la sala Maria Font del Museu de la Vida Rural i comptarà amb la participació del director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, Arnau Caral, el cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, Josep Maria Prunera, Jordi Puigroca, doctor en Ciències Ambientals i especialitzat en el canvi climàtic, o bé el geògraf i meteoròleg Francesc Mauri, doncs molt conegut per al seu paper en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ara mateix presentant Meteo Mauri a Catalunya Ràdio, però també al Temps a TV3. La directora del Museu de la Vida Rural, Gemma Carbó, també participarà en aquesta taula rodona. Aquest espai reflexionarà sobre els canvis en els cultius i la gestió dels conreus, buscant possibles problemàtiques i oportunitats. A més, també es parlarà de com el canvi climàtic podrà modificar els paisatges naturals i agraris i quines són les eines existents per predir quins seran els seus efectes. Es tracta d'una activitat inclosa en la programació de l'exposició de Dasbol, Quan la natura es revela, que es pot veure al Museu de la Vida Rural fins al 5 de gener i que també mira aquest impacte, aquest canvi en el clima que pot provocar aspectes com són els fluxos migratoris al voltant d'aquest episodi dels Estats Units als anys 30, les tempestes de pols, el Dust Bowl. A partir d'aquí centra la seva mirada en les migracions a causa del canvi climàtic. Aquesta exposició, que va obrir les seves portes a principis del 2018, s'allargarà durant tot un any, però també té aquesta programació paral·lela que ara serà amb aquesta taula rodona, com també farà més debat al voltant d'aquesta temàtica del canvi climàtic i els efectes que pot tenir en molts àmbits de la vida, però també, òbviament, en l'entorn rural, en les comarques de Tarragona. Bé, abans d'arribar a 11:45 del matí, un darrer apunt. L'actualitat encara segueix, tenim altres notícies, però en format breu. Els expliquem que avui el programa Connecticut de TAC12 i la xarxa de comunicació local seran directe des de Montblanc per descobrir la producció del safrà a la Conca de Barberà, recuperada ara fa una dècada. Aquesta connexió serà des d'Aromis a Montblanc, amb el periodista Javier Lozano, que parlaràs amb els impulsors d'aquest projecte sobre el cultiu, també quines són les claus en l'actualitat per potenciar i seguir en aquest camí del safrà a la Conca de Barberà, que va començar fa prop d'una dècada recuperant aquest cultiu en el que és la producció comercial. Havia estat molt significativa durant l'edat mitjana i, de fet, fins a finals del segle XX es va mantenir, fins a principis del segle XX, volíem dir, es va mantenir aquest cultiu, però es va perdre i ara s'ha recuperat i segueix el camí, ara amb la potenciació d'aquest producte a la cuina catalana. Això avui ho podrem descobrir al Connecticut de TAC 12, serà aquest vespre a partir de les 7, a TAC 12 i la xarxa de comunicació local. Dos quarts de 12 del matí, dimarts 6 de novembre.
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Som-hi, seguim amb més notícies perquè els pobles de la Conca de Barberà acolliran xerrades sobre el càncer a motiu de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio enguany en la seva 27a edició. Alguns pobles de la Conca ja han programat aquestes xerrades divulgatives per acostar a la població la realitat mèdica i humana del càncer, una paraula que ens serveix per referir-nos a més de 200 tipus diferents de malalties, per exemple, doncs el càncer de mama, colon, pulmó, cervell, leucèmia, limfoma, pàncreas, entre molts d'altres. De fet, aquests centraran part de la campanya de divulgació i sensibilització de la Fundació de la Marató de TV3, que enguany estarà dedicada justament al càncer. Així, aquestes campanyes amb molt terreny adreçades als joves de Catalunya també arribaran a la Conca de Barberà amb aquestes xerrades organitzades per l'Oficina Jove de la Conca de Barberà en col·laboració amb els ajuntaments i les associacions juvenils dels pobles de la comarca. Les conferències aniran a càrrec de professionals de la salut amb suport material i gràfic i de la protecció, de la projecció també d'un vídeo didàctic elaborat al voltant d'aquestes malalties. Es podran participar i veure aquestes conferències els pròxims dies. Mira, el 16 de novembre a Montblanc, a 6:45 del vespre, a la Biblioteca Comarcal Conangla i Fontanilles. A Barberà de la Conca serà el 23 de novembre, divendres, a 6:45 a la sala d'àudio. Al Vilaver, el divendres 23 de novembre, a les 8 del vespre, local social, a Vimbodí Poblet, el divendres 30 de novembre, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic. A l'Espluga de Francolí, el 10 de desembre, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Carulla Font. I a Rocafort de Queralt, el dissabte 15 de desembre, a 6:45 de la tarda, al local cultural. El càncer, que és la principal causa de mort entre els homes i la segona entre les dones, centrarà la mirada d'aquesta marató de TV3. Ara la supervivència al càncer ha crescut un 7% en els últims 10 anys i la mitjana es situa actualment en el 55%. Així mateix, però, vol doncs incrementar amb la investigació. Enguany, la campanya de la Marató de TV3 portarà "La investigació és la vida", aquest és l'eslògan, i així doncs amb aquestes xerrades, però també, com saben, amb la jornada de la Marató a través dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3 i Catalunya Ràdio, enguany és aquesta la campanya i també l'objectiu, el càncer, aquesta vegada doncs per fomentar la investigació i reduir aquesta mortalitat i, per tant, millorar també la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Va, que a mi m'ha agradat de tema. Volem parlar de vins de la DEO Conca de Barberà, de vins de Catalunya, perquè alguns dels sorgits de la Conca de Barberà han estat reconeguts aquesta setmana, aquest dilluns 5 de novembre, dins de la Guia dels Vins Catalans. La Guia dels Vins de Catalunya 2019 de Jordi Alcover i Sílvia Naranjo ha reconegut dos vins de la DEO Conca de Barberà i que destaca així dins d'aquesta Guia dels Vins de Catalunya. En aquest espai també, doncs, el que podem explicar és que els vins reconeguts de la Conca de Barberà formen part dels millors vins de monovarietats, de les varietats autòctones del territori. Així en són dos de la DEO Conca de Barberà reconeguts dins d'aquesta Guia dels Vins de Catalunya. En primer lloc podem explicar que el premi La Guia al millor atrapat negre 2019 ha estat per La Coma Atrapat 2017 del celler Molí dels Capellans de la DEO Conca de Barberà. També un altre reconeixement, la Guia al millor Macabeu 2019 és per al Brisat del Coster Macabeu 2017 del celler Mas Foraster de la DEO Conca de Barberà. Aquests són dos dels vins que ha reconegut aquesta Guia dels Vins de Catalunya presentada aquest dilluns al Museu Marítim, i en aquest espai la 11a guia doncs també valora i puntua els vins de la DEO Conca de Barberà. En aquest punt encara no hem tingut accés a les puntuacions, sí, però que hem pogut destacar aquests dos reconeixements dins de la llista de vins que han rebut un premi d'aquesta guia, que vol ser doncs l'obra periodística de referència per als vins del territori i que s'han tastat per poder fer aquesta Guia dels Vins de Catalunya 2019, 1.400 mostres de vins, uns tasts cegues per diversos col·laboradors i autors d'aquesta guia, que per tant han puntuat els vins amb aquestes dues distincions entre els millors vins del territori per aquests dos que anomenàvem de la DEO Conca de Barberà. Quan coneguem les puntuacions en total d'aquesta guia del 2019 també les exposarem. Òbviament tenim un espai adreçat exactament en aquesta informació, que és l'Entre Vins i Fogons de l'Espluga FM Ràdio amb Patrícia València els dissabtes a les 10 del matí. Doncs allà tindrem temps d'analitzar i fullejar aquesta Guia dels Vins de Catalunya 2019 per parlar de les puntuacions i també amb els mateixos productors d'aquestes referències dels vins de Catalunya, algunes d'elles doncs des de la DEO Conca de Barberà entre les millors del país.
Cada dia t'expliquem tot el que passa al teu voltant.
I això és el que fem aquí a la Conca al Dia, 8 minuts de 2 quarts. Ara obrim l'agenda cultural de la Conca de Barberà per conèixer actes d'aquesta setmana, apuntar-nos en el nostre calendari, que és el que podem fer, paper i bolígraf.
L'agenda cultural.
Xerrada, la judicialització del procés. Aquest dimecres a 8:15 del vespre a la sala de les Corts de l'Església de Sant Francesc de Montblanc, a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont. Concert Camerata 21, quartet de Schumberg amb Folre i Manilles. Aquest proper dissabte a 8:00 PM a la sala gran del Castell de Santa Coloma de Caral. Jornada a propet al Museu de la Vida Rural. Aquest proper dissabte de 9:00 to 2:00 PM. Projecció de la pel·lícula infantil en català Hotel Transilvània 3 dins el cicle de cinema infantil en català a Montblanc, al cinema del Casal Montblanquí, aquest pròxim diumenge a 5:00 PM. Cinema Fòrum amb la pel·lícula Canta, aquest diumenge a les 6 de la tarda al Casalet de l'Espluga de Francolí dins el cicle d'espectacles del Casalet Kids. I per aquest dissabte 10 de novembre, la presentació de la revista anual Aplec de Treballs número 36 del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i també celebració dels 40 anys del Centre d'Estudis serà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc i al Museu de la Vida Rural fins al 5 de gener l'exposició de Das Vol quan la natura es revele. I la setmana passada van començar les obres de millora de la carretera C14, el seu pas per Solivella, un tram de 7,4 quilòmetres, en què s'inverteixen prop de 720.000 euros, una xifra doncs, important per aquesta remodelació de la carretera, en què es millorarà el ferm i la visibilitat nocturna amb la instal·lació de noves il·luminàries de tecnologia LED. Les obres han començat, tot i que a causa de la pluja doncs, ho han fet amb certes complicacions. Termini d'execució de 4 setmanes. Avui volem conèixer, però, l'abast d'aquestes millores i també les sensacions que desperten en el territori.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I d'aquestes obres a la carretera C14, el seu pas per Solivella, en parlem amb l'alcalde del municipi, l'Enric Capdevila. Molt bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, obres que ja han començat, oi?
Sí, efectivament. Ja fa uns dies han començat doncs, les obres de la millora de la comarcal C14, des de la sortida de la Guàrdia dels Prats fins a Solivella i, a més, se completaran doncs, amb la travessera pròpiament de Solivella, de la travessera urbana.
Ara ens ho deia, són millores d'un tram de 7,3 quilòmetres. Què és exactament el que s'hi fa?
Bé, és reposar el ferm des de la Guàrdia fins a arribar al municipi, a Solivella, i la travessera doncs, faran un fresat, un rebaix, posant doncs, nova capa bituminosa i renovaran les lluminàries doncs, que passaran doncs, a tecnologia LED, perquè doncs, la travessera també estigui en més bones condicions de seguretat lumínica doncs, durant la nit.
Qui és qui impulsa aquesta acció?
Bé, des del consistori havíem demanat diverses intervencions a la Direcció General de Carreteres. Una era aquesta. Per tant, és la Direcció General de Carreteres, Departament de Territori, qui doncs, porti a terme doncs, aquestes obres a través de l'empresa Romà.
La necessitat per la qual vosaltres plantegeu aquesta intervenció, quina és?
Bé, en principi és seguretat. La carretera ja portem doncs, uns anys que està molt malmesa. Tinguem en compte que doncs, tenim una mitjana de vehicles i camions diària doncs, de 3.500. En temporada baixa diria doncs després de Reis, la setmana després de Reis, és l'última prova feta en quant a trànsit de vehicles, que es veu incrementat doncs a l'estiu. Per tant, imagina cada dia doncs una mitjana, 3.500 vehicles, dels quals en gran part doncs, són trànsit pesat, camions, això doncs malmet el ferm, clar.
La C14 és considerada via ràpida en aquest sentit?
La C14 és considerada via ràpida. Llavors nosaltres tenim el problema que, esclar, al traspassar pel mig del casc urbà, tenim població i serveis a dreta i a esquerra, i això representa, doncs, bé, un possible perill, no? Un possible perill doncs, per a les persones. I hem demanat diverses intervencions, controls de velocitat, intervencions en quant a nova senyalització, unir rotondes a l'entrada i la sortida per fer aminorar aquesta velocitat. Per tant, considerem que l'actuació actual és bona, però no és suficient. I som conscients de que els moments actuals, els plans inversors del Departament doncs, de Territori i Sostenibilitat doncs, estan doncs, aturats. El que s'està fent en aquest moment són obres de manteniment, el capítol de manteniment, és el capítol d'inversions. No? I per tant la C14 de Solivella presenti doncs, aquests problemes de trànsits, velocitats, i també avui justament, que és un dia de pluja, la carretera urbana quedi completament inundada. Això també ho hem posat en coneixement. Ja fa força anys es van crear uns desaigües, uns drenatges, perquè el dia de pluja l'aigua fos absorbida i portada fins al barranc que tenim allà mateix. Això es va fer, jo diria que no ha funcionat pràcticament quasi mai, els hi hem dit novament, però esclar, això és inversió. S'han d'aixecar, doncs, s'ha d'aixecar tot el ferro de la carretera amb una profunditat determinada i tal dia com avui, doncs, aquesta tarda han caigut 45 litres i tenim tota la carretera, et baixa com un riu, no la pots traspassar i el trànsit, evidentment, també ha d'anar doncs, amb molta compte. I això és el que tenim, aquesta travessera de Solivella. Per tant, una millora que doncs, és molt benvinguda, però la cosa no s'acabi aquí.
Clar, no acaba la problemàtica de la velocitat, per tant, de seguretat, i després de la inundació que es puguin provocar amb temporals de pluja, que en les darreres setmanes n'hem sumat força. Llavors, vosaltres, quan reclameu aquestes intervencions, quines són les respostes que heu obtingut? Perquè, per exemple, ara notaves algunes de les solucions que havíeu proposat per reduir la velocitat en aquesta via.
Bé, en quant al tema de la velocitat, clar, això causa alarmisme, no? Et diuen que doncs, de la velocitat permesa, el trànsit que s'accedeix amb un tram urbà en tenim un 30%. I un 30%, doncs, que és poc el trànsit que traspassi el llindar doncs, permès, no? Bé, un 30 és molt, ni que fos un 10. Ni que fos un 5. Amb una travessera urbana on tenim habitatges a dreta i a esquerra amb serveis, això provoca doncs, un traspàs continuat de persones que doncs, a l'estiu i al cap de setmana doncs, encara es veu més doncs, incrementat perquè hi ha la gent, el flux de gent que doncs, estan allí, i considerem que tot i que aquest 30% que és estadístic i els estudis que hi poden haver recomanen actuar d'una forma o recomanen actuar d'una altra, considerem que s'haurien de prendre dues mesures, per això hi ha els tècnics, per dir què s'ha de fer, però que si ha de fer una cosa o altra és evident. És evident perquè doncs, ve la gent, ve l'Ajuntament, et diu, escolta, això no pot ser, ja tindrem una desgràcia, hem estat molta sort, sempre hem estat molta sort, però bé, tenim, jo diria que tenim aquesta cosa que ens podria passar en qualsevol moment, qualsevol cosa, no? I hem de procurar doncs, que hi hagi solucions. Quin és? A veure, al seu moment es va instal·lar un semàfor. El semàfor no se respectava. Es van posar franges rugoses. Les franges rugoses causen un soroll, es van tindre que treure perquè allò molestava el veïnat.
Clar.
Hem reclamat doncs, posar, doncs, escolta'm, doncs, que facin la foto, no? Si... Bé, l'inversió que suposi posar doncs, a la màquina fotogràfica perquè doncs, captin, no? Doncs és una inversió que doncs, no acabi d'estar justificada segons els anàlisis i les estadístiques doncs, per les velocitats que s'hi donen. Nosaltres no estem d'acord amb això. Nosaltres continuem demanant el que faci falta, però perquè el trànsit estigui més controlat dins de casc urbà.
L'altra opció és el desviament.
Sí. El desviament, ara parlem d'inversions. I ja ens han dit que les inversions doncs, estan a zero. Estan a zero aquest exercici, estan a zero el que ve, i no se sap quan hi haurà una obertura del capítol d'inversions. Fa força anys ja que està redactat el projecte executiu de Montblanc a Solivella per millorar la C14. Aquest projecte executiu dorm a l'armari. El desviament de Solivella també està fet, el projecte executiu. Igual que doncs, a Serral, i tens Rocafort, Pira, Belltall... Però tot això en aquest moment no n'hem de confiar. Per tant, com que sabem que no hi haurà desviament, almenys que hi hagi el màxim esforç doncs, per procurar que la seguretat doncs, sigui bona dins de casc urbà.
En tot cas, parlàvem d'aquesta obra de millora. Aquests són els punts que no es resoldran, però en el sentit positiu d'aquesta inversió, quins són els factors que, amb aquesta millora doncs ara seran positius per al municipi.
Bé, la millora, evidentment, ja he dit abans que tenim un ferm de la carretera molt trencat, això doncs provocava que fins i tot doncs, els vehicles, en un moment determinat, doncs, poguessin sortir de la pròpia carretera, que això ja ens ha passat, que ens han pujat al damunt de la vorera, i per sort n'hi ha hagut desgràcies personals. Això ens ha passat l'últim any 3 o 4 vegades. 3 o 4 vegades en cas corbà, cuidado, eh? Per tant, augmentem doncs, aquesta seguretat en el ferm. Després, el tema llumínic. Evidentment, és una gran millora, si veurà millor, i pel municipi la factura de la llum es veurà reduïda al passar a LED. Per tant, doncs sí, això ho rebem com una millora agradable, ja que doncs, la part llumínica ens tocaria fer-la nosaltres, des de les arques municipals, o dels programes que hi ha adreçats als municipis pel tema llumínic. Per tant, això és el que hi valorem. Això ho valorem, hi faltaria més, i la inversió és ratlla els 700.000 euros al conjunt d'aquesta actuació de la Guàrdia Solivella. Per tant, que en aquest moment, des del departament, se faci aquesta actuació, en aquest pressupost, doncs, és molt respectable. Però això no treu que no continuem dient que s'ha de continuar treballant i ho vigilarem perquè s'apliquin doncs, noves millores o es facin nous estudis, però que no quedi un estudi damunt la taula, sinó que siguin estudis per executar-los.
Clar, aquesta petició la feu també com a territori, és a dir, amb la suma de preocupacions d'altres municipis que comparteixen exactament la mateixa situació d'una carretera amb prou trànsit que creua i parteix en dos les poblacions, no sé si és una reivindicació també de territori.
Això ho desconec. Ho desconec. El que no s'ha fet, és que comarcalment, a través del Consell Comarcal, doncs s'aprovés, per exemple, una moció respecte als municipis que tenim les travesseres urbanes en què tinguéssim doncs, una aplicació determinada i es fixessin doncs, en aquests municipis que tenim doncs, aquest trànsit de 3.000 i pico de vehicles de mitjana diària que ens haurien d'atendre doncs, d'una forma jo que diria especial, sobretot per aplicar doncs, mesures de seguretat. Comarcalment no s'ha fet una acció conjunta.
És una proposta que, per exemple, ara pot néixer de la mà de Solivella?
I tant. Perquè, a veure, el trànsit passa per allà en passa. Per tant, tots tenim el mateix perill. Un tindrà el 30%, aquell que hem dit de més de la velocitat no és permesa, l'altre tindrà el 40%, l'altre tindrà el 20%. I què? Però les persones, el valor d'una persona el dia d'un accident, quin valor li hem d'atribuir? Això no té valor. Per tant, les mesures van encaminades, haurien d'anar encaminades a la protecció dels habitants. I que els vehicles, els conductors, també, evidentment, puguin circular per les vies urbanes amb millor confort i seguretat, també.
Potser també és una d'aquestes mesures que es podria demanar o fer pressió des del Pla de Desenvolupament Estratègic de la Conca de Barberà, que s'està redactant, no? Una de les qüestions que sovint surten són les infraestructures, les connexions del propi territori.
Sí, evidentment, des del Pla de Desenvolupament de la Conca de Barberà, això hauria de formar part d'aquest pla, perquè hi ha una cosa que està clara, la comarca, tots els municipis, tots tenim projectes turístics, uns d'una forma, els altres d'una altra. I volem, i treballem perquè així sigui, doncs que la gent ens vingui, ens visiti, no? I estigui bé. Però ha de fer en condicions. I en condicions, a part dels museus i que tindrem doncs, unes places i uns monuments doncs, per ensenyar, això està molt bé, però la gent hi hem de poder arribar. Amb seguretat. Jo crec que és una cosa que s'hauria de vetllar doncs, comarcalment.
Aquesta acció que s'està fent ara, la millora de la C-14 a Solivella, ha començat fa uns dies. No sé quan està previst que puguin acabar les obres, també, amb aquest context de pluges, que no sé si això pot fer enredarir l'execució.
A veure, pel que em van comentar, les obres eren d'unes 4 setmanes. Ara, és clar, el temporal de pluja provoqui que hi hagi intermitències no, en el pla d'actuació, però esperem estar a l'alçada en aquest moment de la cruïlla de Blancafort, que hi ha encara un bon tram, per arribar a Solivella, però 15 dies sí que hi són, de feina. Mm-hmm. Bons.
Doncs veurem si es compleix el termini, si també ajudeixi a reduir algunes de les problemàtiques que avui ens exposava aquí, que té Solivella i que també comparteix, òbviament, amb altres poblacions de la comarca.
Esperem.
Enric Capdevila, alcalde de Solivella, gràcies avui per aquestes reflexions i que tingueu molta sort també en la resolució d'aquestes demandes del territori.
Esperem, a veure com anirà. Gràcies.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia. Expandint el teu control. Un catàleg d'armes químiques. Una bomba de neutrons. Un petit signat entre dos amants. Una treva trencada per un instant. Un estel del bell mig del teló de ser. Un il·lusió de la fe. Una remissió poc èpica. A prop de la coses cauen pel seu propi pes i sempre guanya.
Amb la música de Joan Colomo, Guerra Freda, avui arribem al tram final del programa d'aquest dimarts 6 de novembre, després de parlar amb l'alcalde de Solivella. Aquí posem punt final en l'edició d'avui de la Conca al Dia.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Així tanquem el programa d'aquest dimarts, actualitat i notícies que segueixen a esplugafmradio.cat, també a l'informatiu diari de les 3 i de les 7 del vespre, quan vulgueu, a la carta, tot plegat a La Conca al Dia, podeu recuperar-la com també altres programes de l'emissora. De fet, la programació aquí al 107.4 i a l'emissió en directe d'esplugafmradio.cat Continua al llarg de la jornada d'avui. Després del butlletí de les 12 del migdia, ens endinsem en un nou capítol del Persones que eduquen, en Filo Ferrer i Montse Bosch, dedicat en aquesta jornada, podríem dir, a l'ensenyament per adults. Per exemple, parlant d'això, del Centre d'Estudis d'Adults de la Conca de Barberà, també de les classes de català, entre d'altres, o bé el curs de monitors de lleure, són continguts d'aquest programa que escoltareu a les 12 del migdia. De cara a la tarda, a les 4, avui, la remissió del Músic a la Carta, amb Miquel Moya, les peticions que feu doncs vosaltres els diumenges, l'audiència pot demanar el que pot escoltar, i els dimarts escoltem la música en reemissió. I al vespre, els dimarts a 8:15 del vespre, un capítol més del Storytime amb Gil Heywood, i a les 8 el Som Terra de Munt FM, aquest programa per el sector agrari i les fires del territori. Amb això coneixerem moltes iniciatives d'aquestes setmanes en el nostre entorn. Aquí ho deixem aquest dimarts 6 de novembre, que passeu una molt bona tarda, ens retrobem demà a la mateixa hora. Gràcies un dia més per fer-nos costat. Adéu-siau.